estats, és millor fer-los fora i que no visquin allà que el fet que es quedin vivint en un espai que pot suposar un risc, que podria haver un esfondrament i que, per tant, aleshores ja estaríem parlant d'una situació molt més greu si hi hagués un accident. Per tant, veurem què és el que passa les pròximes hores. A veure, va, ens queden 20 minutets encara de programa. Vaig una mica just de temps, que al final hem parlat molt de la qüestió dels joves, sembla molt interessant, però volia parlar d'aquest recurs del català i d'Andalusia i de tot. No en tindrem gaire marge, però vaja. A veure, com que la qüestió del decret encara hem de conèixer la lletra petita i com anirà, si voleu fem-ne un comentari ràpid. Tal com estem. Tu també, Roger, si vols. I ets per aquí, Roger, o no, pobre, que fa
estona
que
no
et sento? Val, perfecte.
Tal
com està la situació, és a dir, sense llei aprovada al Parlament de Catalunya i acabant, com acaba demà el termini que va donar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el decret que avui faci el govern pot protegir de manera efectiva els directors i directores de centres escolars d'aquest país, sí o no? A veure, va, Roger, arrenca tu, que fa estona que no et sento i venem aquí a taula.
No, jo crec que s'està intentant un mecanisme que realment no aconseguirà l'objectiu. És a dir, s'està intentant crear una llei que d'alguna forma esquivi el que és la sentència d'aplicació del 25%, una sentència que per cert està basada en una llei que ja no existeix, però bueno, els jutges han tirat pel dret d'aquesta manera, i crec que tot el que sigui intentar buscar fórmules que no parlin d'aquest 25% i intentar aplicar-les, doncs no funcionaran. De fet, l'agenda del jutge no té res a veure ni té per què estar imbrincada amb l'agenda de confecció de les lleis del Parlament, i per tant segurament ens trobarem que demà, quan acaba el termini, el jutge, independentment del que estigui fent el govern, independentment del que hi hagi sobre la taula, doncs acabarà tirant pel dret. I després hi ha una altra cosa que a mi em preocupa especialment, que és la sensació de que tot acabarà en mans dels directors, que són els que... És veritat que la conselleria ha fet amb aquest decret, els vol blindar i dir que la responsabilitat d'aplicació de la quota de les llengües és de la conselleria, però el cert és que segurament les entitats que han promogut aquesta sentència i les entitats que porten anys lluitant contra la immersió lingüística veuran que la baula feble és el director del centre i, per tant, el posaran al centre de la diana i, per tant, serà fàcil, perquè el director del centre no té per què jugar-se el lloc per una qüestió que hauria d'haver fet el govern i que hauria de fer el govern, que és el blindatge del català, i per tant serà fàcil que facin saltar aquestes baules una a una a les escoles de Catalunya. I a mi em sembla que la situació en general és preocupant, perquè des de la política no s'ha sabut blindar el sistema, o no s'ha pogut. Recordem que hi van haver lleis que ens deien que blindaven això, com per exemple la llei educativa, que va ser votada al Congrés i que Esquerra, per exemple, ens deia que blindava el català, i després s'ha vist clarament que això no és així, i em sembla preocupant perquè veig que tot el sistema tontolla, i una cosa que l'altre dia va dir Xavi, que és que hi ha una alternativa que es podria posar sobre la taula en breu, que seria la possibilitat de fer com a País Basc, fer dos sistemes, un en català i l'altre en castellà, i a partir d'aquí, doncs, Déu proveirà.
Xavi.
A veure, a risc de que algun expert en lleis em corregeixi, que no seria la primera vegada, diguéssim, jo crec que tot això és un gran castell de sorra. Vull dir, mentre hi hagi la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, ja es poden fer les lleis que es vulguin. Vull dir, i l'entramat constitucional que inclou l'Estatut fa aquesta diferenciació entre la llengua nacional, que és el castellà, que tu tens l'obligació de conèixer, i el català, que és com a llengua autonòmica, tu no tens l'obligació de conèixer. A partir d'aquí, els jutges poden fer aplicar això. Llavors, jo crec que fora bo començar a entendre que no és que tinguéssim blindada la normalització lingüística fins ara, i ara, de cop i volta, se'ns ha caigut el xà de l'armilla antibales. No. Jo crec que fins ara no hi ha hagut una voluntat política de la judicatura d'entrar en aquest camp. I ara sí que la té. I llavors, a veure, si demà passat un pare demana l'aplicació de la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no tinc cap tipus de dubte que la faran complir. Fem la llei que fem, fem el decret que fem. Una segona cosa és qui pagarà o qui pagaria una possible desobediència. Sí que és veritat que aquest decret pot ser que derivi del director del centre cap a la conselleria, que és qui ha de validar els projectes lingüístics. I, per tant, suposo que com a figura màxima el conseller. Això és possible. Però pel que fa al català, que crec que és el que realment importa, diguéssim, la situació està més que perduda simplement perquè hi ha aquesta diferenciació constitucional que no canviarem, perquè el 2006 l'Estatut d'Autonomia va intentar canviar, igualant el rang del català al del castellà, i el constitucional el 2010 ho va tirar pel terra, i això és així. O sigui, legalment no hi ha blindatge.
Sílvia.
Tinc la mateixa opinió. És a dir, tot això que s'ha construït amb el consens polític dels quatre partits és un castell de sorra que demà segurament...
Ah, però la societat ha de pensar que algun valor ha de tenir això, no? És a dir, perquè si no, el missatge final quin és? És a dir, si tu intentes bastir un acord, diguem-ne, que et porta l'esforç que et porta, que l'acabes fent, que l'acabes traslladant en una llei, que a més el govern acaba fent un decret, la lectura no pot ser... Mira, farem tot això, però tot això no serveix, no?
Però és que ja tens tres partits de la dreta que han dit que ho tombaran. I sempre que han dit que ho tombaran, ho han tombat. Llavors, té un valor, polític per a ells, però efectes pràctics, demà ja ho veurem.
Com combats? Imagina't que jo soc un pare d'escola i dic, com combats el dir, escolti, la Constitució diu això, que el meu fill o qualsevol persona, qualsevol ciutadà de l'Estat espanyol, té l'obligació de conèixer el castellà i no té l'obligació de conèixer el català. Per tant, vull l'educació amb la llengua que està obligada a conèixer. Això com es combat? Quin tipus de llei? Sí que és veritat, i hi havia algú que ja ho apuntava, és molt més important el consens que la pròpia llei, perquè evidentment té un pes polític d'un 78% al Parlament i la presència de partits no independentistes que fa que potser tingui un efecte dissuasiori. És a dir, és com tenir al portal de casa una enganxina de Prosegur i el del davant no.
Però això ja el teníem.
Però això que fas, Xavi, de fer una traslació directa del que diu la Constitució a com ha de ser el sistema educatiu és molt qüestionable. Però la Constitució, per exemple, també diu que hi ha un dret, tothom té dret a un habitatge digne i això no es compleix. I és més, quan la Constitució diu que tothom té el deure de conèixer el castellà i el dret a conèixer el català a Catalunya, el que diu és això. No diu que els alumnes han d'estudiar en castellà. De fet, el sistema educatiu català garanteix totes dues coses.
Sí, però convindràs que... Estic d'acord amb el que dius, eh? Jo també ho entenc així. Però convindràs que la interpretació contrària també és possible.
Clar.
Llavors, clar, per això dic que durant 30 anys no s'ha interpretat com s'està interpretant ara. Ara, sobretot, des del 2015, que la judicatura fa política... Ara s'ha ficat així. I a veure qui els baixa del burro.
És qüestionable, i a més a més, que és interpretable legalment. És a dir, a vegades veiem a Catalunya s'estan fent decrets, també la llei Celau es pot posar molt més clar aquest blindatge i no el va posar, o sigui, no va ajudar en aquest sentit perquè al final no ha servit per gaire, no? I crec que aquí sí que s'hagués pogut fer un esforç legislatiu més important perquè fa la sensació que la interpretació està subjecta a massa criteris polítics i és evident que amb recursos i portant a la justícia, que és el que s'ha fet jo crec que amb bon criteri per part de la Generalitat, i fent una batalla legal a nivell més elevat, és a dir, podria ser que es podria haver fet que el govern espanyol s'impliqués més, i si no ho ha fet ha sigut perquè tenia altres interessos en aquesta qüestió, doncs hagués pogut ajudar i molt, i no ho ha fet, estem on estem. Jo crec que en el fons, a nivell polític, la lectura política és que hi ha un partit que ha fet, diguem, ha donat suport a un govern que amb bon criteri jo crec, perquè l'alternativa és molt pitjor, però que no està traient els rèdits que hauria d'haver tret d'aquest intercanvi.
Doncs veurem quin és el redactat. Avui el govern fa aquesta reunió extraordinària que té per objectiu de tirar endavant aquest decret, que en principi havia d'estar fet un cop estigués aprovada la llei. Jo divendres tenia aquest dubte i no l'he aconseguit resoldre, també us ho diré. És a dir, no sé quin recorregut pot tenir un decret fet amb una llei que encara no existeix. És a dir, un decret, diguem-ne, que s'haurà de fer... És a dir, la gran solució, per entendre'ns, era la llei, no? I no sé amb els mecanismes legals que hi ha fins ara. Si amb un decret ho salvem, no sé quin sentit tenia la llei que hem negociat. Perquè si el decret per ell sol funciona, la llei no calia. I si la llei era necessària, no sé el decret que puguin fer avui, el recorregut, diguem-ne, que pugui tenir d'eficàcia fins que la llei tiri endavant. Vull dir que jo crec que no és una situació fàcil i, de fet, em consta que estava treballant i molt insistentment, diguem-ne...
Si fóssim a la tele, sota el teu comentari hi entraria un cairn que diria castell de sorra. Diguéssim.
Sí, pot ser. Però no sóc jurista, vull dir, no en tinc ni idea. Vull dir que per això dic que tinc ganes de veure quin és exactament el redactat i a partir d'allà doncs, realment poder avaluar quin és el grau de protecció o no protecció que pugui donar als directors de centres, entre altres coses, perquè tampoc està ara mateix la relació entre el departament i els centres, i els directors de centres en el seu millor moment, diguem-ne, com perquè ningú demani esforços a l'altre o un moment de confiança molt gran, diguem-ne, per veure tot això en què anirà. Però vaja, escolta'm, que diuen les enquestes d'Andalusia que Ciutadans desapareix del mapa, tal qual, fora, 0 diputats, està al govern, Ciutadans, Andalusia, d'estar al govern a no estar al Parlament, a mi se'm fa complicat, Vull dir, o sigui, una cosa és desaparèixer, una cosa és perdre molts diputats. Passar del govern a no estar ni tan sols al Parlament, vull veure-ho. I el PSOE està allà a la trentena... que són una trentena de diputats, no? Roger, em sembla que els sí, dona sí. Les enquestes que es quedarien allà... Sí, allà estacats, però clar, amb un PP que si es confirmessin aquests resultats ja té govern per anys, diguem-ne.
De fet, aquestes eleccions són molt clau no només per Andalusia, sinó per l'Estat. Si Juanma Moreno aconsegueix un bon resultat que fa que no depengui, és a dir, que no hagi de col·locar a Vox a dins del govern, cosa que ja veurem, perquè les enquestes tampoc no diuen que podria guanyar amb majoria absoluta, però sí que podria guanyar amb contundència. Si resulta que d'aquesta operació d'Andalusia el PP es pot desempallegar de l'etiqueta de Vox i realment que no entri en el govern, seria un pas endavant molt important per Feijóo, que Feijóo el que ve a representar és aquest canvi de paradigma que vol que ell explica que ell el que vol aconseguir a l'Estat són aproximadament uns 140 diputats, 130-140, i a partir d'aquí intentar un govern amb aliances amb altres formacions, potser amb un PP molt moderat podria aconseguir alguna mena d'acostament amb el PNB i a partir d'aquí doncs, intentar formar govern. Que aquesta situació també és més o menys el que comencen a apuntar algunes enquestes que ja diuen que el PP supera el PSOE. I després és molt important també el que passi a Andalusia de cara al govern espanyol, perquè és veritat que Pedro Sánchez podria tenir la temptació de fer un canvi de govern, si li va molt malament a Andalusia, intentar introduir un canvi de govern, canvi de ministres, una crisi de govern abans de l'estiu i després intentar arribar fins al final amb una legislatura que està clar que tindrà moltes turbulències, però intentar...
El problema, Roger, és què és que li vagi malament a Pedro Sánchez d'Andalusia? Si els 30 diputats del PSOE o que li arrasi el PP amb un presumpte efecto Feijóo, diguem-ne. Vull dir que és una situació una mica endemoniada també pel PSOE,
Sí, bueno, tot el que no sigui governar és evident que ja és una mala solució. 30, jo crec que és un mal resultat i més com en un territori que tradicionalment es considerava que formava part de l'ADN del que és el socialisme espanyol i per tant mala peça al taler. I
no, això fa sobretot pel que detecta, perquè és a dir, si tu tens un partit com si ara els Ciutadans crec que té 21 21 diputats. Si un partit perd 21 diputats i tu no en rasques cap... Ostres, vull dir,
és una
manera, diguem-ne, en què la societat envia un missatge molt clar de que no els interesses, Per perdre 21 diputats has de perdre molts vots pel camí com per no arribar a rascar cap d'aquests vots convertit en un diputat per tu,
Sí, el que passa que hem de mirar també quina és la tipologia del votant de Ciutadans a Andalusia, que jo crec que és diferent de la que hi havia a Catalunya, perquè
sí,
a Catalunya Ciutadans venia del PSC i una decisió del PSC i gent de l'àmbit acadèmic i diguem, socialdemòcrata d'arrel, després ja va ser el que va ser, però Andalusia, i també i recordo molt el cas de Madrid en què aquests, quan parlàvem amb la gent de Ciutadans sobre la possibilitat fa més d'un any de que hi hagués una moció de censura, et deien, no, és que els nostres votants són votants del PP, no podem fer això perquè ens tirarien a les escombraries, que al final és el que està passant. I la desaparició de Ciutadans és una tendència a tot l'Estat i ja és inqüestionable, és a dir, els diputats que tenen al Congrés, que ara mateix són 9, ja formen part gairebé d'un ens que està desaparegut en termes de política real, no? O sigui, estan allà, però pot ser que siguin influents en algunes lleis, en les seves abstencions, però realment ja no marquen res i tothom dona per descomptat que és un partit que desapareixerà.
Sílvia i Xavi.
Sí, prenent com a referència les anteriors eleccions de Castella i Lleó, el vot de Ciutadans va marxar a Vox. Va aconseguir nodrir el partit d'Abascal. I aquí també és veritat que a Castella i Lleó es van organitzar unes eleccions pensant que s'aconseguiria la majoria absoluta. No es pensava que s'arribaria al resultat que s'ha obtingut. És a dir, que l'efecto Feijó pot tenir pot tenir bons resultats a Andalusia. Però també és veritat que Vox des de fa molt de temps s'està introduint, sobretot en els àmbits més rurals d'Andalusia, el Camp de l'Epe, totes aquestes zones que són més conflictives electoralment, i ho està fent amb molt d'èxit. Llavors, l'efecte que pugui tenir Vox en tot el resultat electoral, no jo de primeres no descartaria que acabés obtenint també un bon resultat que obligués el PP també a pactar amb ells. És veritat que Moreno Bonilla ha dit que tornaria a repetir les eleccions, però també me'n recordo que Mañueco es posava molt estupendo explicant que tampoc pactaria amb Vox.
De fet, va ser a les anteriors eleccions andaluses, són les famoses eleccions, aquelles primeres en les que Vox va fer aquella campanya electoral de l'Abascal i companyia a cavall. Diguem-ne. Sí.
Que no sortia a les enquestes i en van treure 12.
Correcte. Sí. Vull dir que tot allò de Vox, ho dic perquè la referència que feies ara a la implantació de Vox al territori, no?, i al camp i Andalusia, vull dir que justament és en les eleccions andaluses, no?, que de fa 4 anys, diguem-ne.
En el primer Parlament.
Allà és on hi ha la primera entrada.
És Andalusia, llavors no és descartable que obtinguin un bon resultat, també, ja es veurà. I el tema de Ciutadans, doncs, és una qüestió que hem vist en totes les eleccions que s'han anat produint. Està condemnat a desaparèixer.
Sí, però del govern a desaparèixer. Una cosa és quedar residual, una cosa és treure pocs diputats. Desaparèixer, passar a demanar. És que si és passar a demanar, no està ni tan sols al Parlament, eh? Em sembla un salt quàntic. Pot passar, eh?
Pot passar.
Pot passar, però, ostres, si això passa, aleshores sí que tenen un problema greu, estructuralment parlant, com a partit a Ciutadans, eh?
A veure, que aquí hi ha molts temes. La visió macro. Si tot sembla, si tot va com sembla que anirà, a partir del 19 de juny, diguéssim, es comença el que és la vietnamització. És a dir, hi ha una cosa que el PP fa molt bé, que és, primer, instal·lar el marc mental de que l'administració socialista, el PP ho fa molt bé a l'oposició, està en decadència, i que llavors accentuar aquesta decadència fins a convertir-ho en invivible. Llavors, en eleccions. Va passar amb Felipe, va passar amb Zapatero, i està passant i passarà amb Pedro Sánchez. El tema del PP i Vox. El PP ha perdut una gran ocasió de Castella i Lleó de deixar clar que ells amb Vox no faran res. L'única opció de que no pactin amb Vox és que tinguin prou diputats per governar en solitari. Bueno, res excepcional. Vull dir, el PSOE no estaria al govern amb Unidas Podemos si tingués 150 diputats. Per tant, és el que passa sempre. I sobre Ciutadans. Ciutadans és un crònut. És a dir, hi ha el croissant, que és el PP, i el donut, que és el Vox. Llavors hi ha aquesta cosa que es queda enmig, que no sap si és un croissant o és un donut, que va tenir una sortida fulgurant i tots els diaris vam estar parlant del crònut i no es menjava el millor crònut, i el crònut va acabar desapareixent. És l'OCD 2.0 i potser amb un període més llarg de caiguda. Però res nou, tampoc.
Veurem tot això. Ara, si sortissin aquestes enquestes, no tinc gaire clar que fos per l'efecte Feijóo, però que evidentment Feijóo, diguem-ne, podrà passejar-se pel territori traient molt de pit, vaja, d'una manera flagrant, i aleshores sí que Pedro Sánchez, ja que a Madrid, diguem-ne, començareu a tenir ja una campanya complicada, Roger, cap al PSOE, i a més amb un Feijóo que... Quan hi ha el primer senat? Ara hi ha senador, Feijóo.
Què
és?
El dia 7.
És el dia 7, oi? No és aquesta setmana, em sonava que era la propera setmana, no? És a dir, ja dimarts vinent, diguem-ne, ja començarem a tenir els primers carejos de veritat entre Pedro Sánchez i qui li vulgui disputar la presidència del govern.
Depèn de com vagi Andalusia, no et diré el 20 de juny, però l'1 de setembre comença la cardissada campanya electoral amb ganivet en mà per les eleccions generals. Ho dic també perquè en la visió catalana, en aquest context, encara crec que hi ha una mesa de diàleg i negociació oberta, hi ha unes relacions entre Esquerra i el PSOE, etcètera, etcètera, etcètera.
Però vaja, avui de moment teniu pau i bé, no? Heu de disfrutar una mica la 14. He vist que li diuen la 14. Ahir em vaig quedar, jo, bueno, vaig seguint així, però la 14, primer no entenia, dic, bueno, però és la 14ava, no? No,
que no
els agrada, no? La 14ª tampoc, és la 14. Hem arribat a la 14, no? Bueno.
I a més fa molt de mal, com a exemple, perquè abans que parlàvem això dels joves, no? I que hi havia molta voluntat d'arribar, de fotre un pelotasso i arribar molt ràpid, sense esforç, doncs una mica és això, aquest Madrid no fa res, realment els partits no fa res, i al final acaben resolent un gol de xiripa. És gairebé insuportable, per la gent que estem sobre el territori...
Jo el dissabte vaig acabar el partit rient. O sigui, cada cop que veia el Liverpool atacant i xocant contra el que fos, jo acabava rient perquè era allò que semblava una pel·lícula. És una cosa fantàstica.
Ah, està bé, que com a...
No sé, com a teràpia que acabi rient, no? Sí. Està bé.
El veu veure el partit dissabte?
Sí, sí, sí.
No,
sí.
Sí? Tu no?
Sí.
Si el veu estar allà... Jo tampoc, ja t'ho dic ara.
Jo ets a dir, vaig començar a riure la primera mitja hora quan el Madrid no sortia de l'àrea. Vaig dir, és que passarà el de sempre, perquè és el mateix partit de sempre. I efectivament.
Sí. Ho vas veure clar, no?
Sí.
Lo de la 14, la 14.
La 14. Tenies, L'any que ve, la niña bonita, la 15.
En fi. Sílvia, Xavi, Roger, un plaer, com sempre.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Fem una pausa per la publicitat i seguim amb més coses aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església i els va canviar la vida. Ara són com germanes, s'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Va, 10 i 26 minuts ja pràcticament del matí. Quina pujada que fa aquest dilluns. Serraga, bon dia.
Molt bon dia, Pol. Pujar de temperatures també, jo ja pateixo.
Ah, de temperatures no sé.
Tu què, tu ets calorós o...?
Sí. Sí, o sigui, calorós en el sentit de si ho porto malament, la calor. Sí, no sóc una gran fan.
Sí, tu et mous bé a...
Fred.
Fred.
Jo sabia que el mateix. Mira, pel fred et pots abrigar.
Ara. Coincidim.
Però això de la calor...
Clar que sí, home, et pots abrigar, però la calor és fumut. Quan no tens aire condicionat i no tens un superventall, no, Olga Vallejo?
Clar, però amb l'aire condicionat no pots viure eternament. No pots tancar-te una sala amb aire condicionat ara al juny i sortir a l'octubre, saps?
Pol, i si tens aire condicionat?
No, si el tinguessis, però que tampoc t'hi pots viure. Vull dir, el fred, mira, vas fent. Pots abrigar-te per casa, si cal, saps?
Jo ni fred ni calor, jo bé. No. Jo les temperatures les controlo. Aquí tinc una mica de fred, haig de dir que porto uns dies...
En sèrio? Aquí?
M'he deixat la jaqueta,
sí. Si poso l'aire fred per vosaltres, que si
Gràcies.
No entreu i dieu que fa calor...
És cert.
No, jo ho reconec. Jo ara estic perfecta, eh, Pol?
No, no, no pas amb jaqueta,
eh? Espera, no trigaré 0, també, eh?
També amb jaqueta.
Què, vols escoltar música?
Sí.
Mira, un 30 de maig del 1955 va néixer Tupper Hiddon, que és bateria dels The Clash, la banda punk britànica que, entre d'altres grans èxits, té aquest classiquíssim London Calling.
És difícil de millorar-ho, eh?
Sí, sap greu, a més, parlar per sobre.
Ja ens podem quedar però amb l'original.
Tenim dues versions. Mira, la primera és la del grup ucraïnès Beton, que ha fet aquesta versió per recaptar fons per les operacions no militars del moviment de resistència per una Ucraïna lliure. Diuen que de la mateixa manera que el London Calling va ser una mena de crida de la resistència britànica quan s'enfrontaven solitari als nazis, doncs ara pretenen el mateix amb el Keith Calling.
Està mal?
No versionen i són pitjors, però no està mal.
No està mal. Pol, però saps què?
M'has posat molt fàcil perquè et triï, eh? Versionen i són pitjors.
S'ha de ser sincera.
Però em quedo amb aquesta versió.
És pitjor que l'original, no sabem si pitjor que la de la Mercè.
Ara, gràcies, Olga, perquè, Pol, mira, jo, la veritat, vull començar la setmana tranquil·la.
Sí.
I guanyant, sense patir.
I portes l'original.
No. Sí. Porto una que sé que t'agradarà.
Ah.
A veure,
aquí
he anat molt a favor, eh?
Dale, ja crec que ja sé per on vas.
El Bruce.
Sí.
Springsteen, amb Tom Morello, guitarrista del Rage Against the Machine, que, per cert, sí, no sé si ajuda, però el Tom Morello avui fa 58 anys.
Si guanya la teva versió, en Tom Morello estarà contentíssim.
Per això mateix, vull dir, si vols fer-nos feliços a mi i al Morello... Mira,
has de triar
la versió gravada en directe.
El Bruce afònic, diguem-ne, no? I passat per tots els ordinadors del món.
No, que és una versió en directe, ja veuràs.
Sí, aquesta.
Oh. Ah, ja la coneixies.
Sí que està com a afònic. Què li passa?
Jo ara...
Perquè portava 3 hores.
Com que no paren de tancar les botigues de discos, deixaré aquesta perquè guanyi. A més, ja ho ha dit ell, l'Olga ja ho ha dit, que la seva ni era versió ni era bona,
sí.
Per tant, no podia guanyar. I ara, com que han tancat les botigues de discos, costa molt trobar, però aquest disc... Ara faré una cosa de bola cebolleta, eh?
Fes-ho.
Aquest disc, la seva va ser un festival que vam fer a Londres,
sí.
I està editat i remasteritzat i tot perquè soni així. es pot comprar i trobar la versió original.
Original.
És a dir,
sí,
sense arreglar-li la veu. Busqueu-la i disfruteu-la. No hauries guanyat, ja t'ho dic ara.
Bé, però heu guanyat, Pol. Pots dir-ho, pots dir-ho.
No, clar, avui sí, ho vols guanyar. Si
has
la,
guanyat,
si
Mercè.
Si la pròpia Olga diu, et porto una versió però, que ni escolta, és versió ni és bona, què vols?
Tu saps... És que em fas feliç.
És que feia dies que no passava.
Feia dies que el Pol Massana...
Sí?
Sí.
Fes-ho més, va. Un punt per la Mercè, va.
Perfecte.
Aquesta serà la teva setmana.
Gràcies,
que vagi bé el programa. Fins demà a les 8.
Matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga.
Mateix que passen de 2:15, què tal? Salutacions de nou. Avui és dilluns 30 de maig d'aquest 2022, dia, per cert, de regar una flor.
Ah.
Això és fàcil, no?
Sí,
i terapèutic. Salutació,
I va bé.
Salutació especial a la presentadora Ellen DeGeneres, que, per cert, va ser notícia la setmana passada. Es va acomiadar de la televisió després de 19 anys en antena. Déu-n'hi-do, eh? Presentadora, per cert, dels Oscars. Us en recordeu d'aquella edició que la va presentar la Helen?
Ah, és la del selfie?
Sí, correcte. Sí, sí, a part que a banda d'aquest any que la van donar en directe amb el Joan Trias, el Rafa Sanauja i el Serra, nosaltres també aquell any vam coincidir, mira,
amb el
productor, amb el noi de sort, amb el Ferran Capdevila.
Ah.
I vam poder viure en directe també el potencial. Haig de dir que em va agradar molt aquella edició.
Vau fer vosaltres els Oscars?
Sí, nosaltres mateixos des d'aquí, des de l'estudi.
Us vau fer selfie també vosaltres o no?
Sí, sí. Ai, ara, espera't, ara no ho sé. Ens vam fer un selfie final. A veure si el recuperem i el podem pujar a les xarxes socials perquè estem... Déu-n'hi-do, eh? O sigui, canviadets. Sigui com sigui, programa 173 del matí a Ràdio Estel. Abans de tot, espera, José, donem la benvinguda avui al Xavi González. Xavi González, nou membre del magazín del matí a Ràdio Estel. Benvingut, com estàs?
Gràcies.
Xavi?
Sense pressió, després de l'acomiadament que li veu fer el David el passat divendres. No hi ha pressió, no, es veu que no omple un gran forat que deixa el David.
Acomiadament no, eh? Comiat. No el vam pas acomiadar. O sigui, és un comiat amistós i molt emotiu.
Per mi, massa amistós, eh?
Escolta, tu necessites alguna cosa? T'hem posat news, que sabem que t'agrada.
Sí,
estàs tranquil, vols un cafè?
No, un cafè crec que no seria la millor.
Ara
mateix no seria el millor.
Descafeinat, el que tu vulguis.
Molt descafeinat.
Ens ho demanes i estem al teu servei.
Moltes gràcies.
Sí, com sigui, benvingut a Xavi. El Xavi serà amb nosaltres aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel. I, com sempre, a la producció, Sant Ferran Capdevila, per cert. Felicitats, Ferran. Un home a qui la sort sempre l'acompanya. Al món virtual, a les xarxes socials, hi tenim la Cervera i la Mercè Mondelo, i a les vies de so, Jordi Carretero i l'home, José Matosas.
Al matí, a Ràdio Estel.
Va, xaval, aquí te quiero ver.
Va, que aquest cap de setmana ha arrencat oficialment la temporada de platja. Heu anat a la platja, vosaltres?
Sí.
No. Tu sí, Harket, tu
sí,
no.
Sí, sí, sí.
Jo em vaig banyar fa un mes, però aquest cap de setmana n'hi vaig anar. Sí, no vau notar que venia més congelada? Doncs va ser aquell cap de setmana.
Carai, ostres. Valenta, eh?
Sí, no?
Estava glaçada.
I tu, Xavi?
Jo no, jo platja no.
Tu platja?
No. En general.
Però, en general, platja no.
No, la trepitges poc.
No.
Riu?
Què fas? Ets de riu?
No, jo sóc de
muntanya.
És que jo sóc del Vallès. I com que estic rodejat de muntanyes per casa, doncs ja et quedes allà.
Clar, això també és veritat.
Entre els arbres i tal.
Feu frescos, no?
Vallès Oriental o Occidental?
Occidental.
Ah. Això costa a vegades, eh? Mira. Que sí que
sí, és que jo t'he pensat en Granollers Oriental, sí, sí.
Bé, Xavi, bé, sigui com sigui, avui ens volem preguntar això. I us voleu preguntar, i ens volem preguntar, l'heu trobat la platja al seu lloc? Perquè, sí, clar, és que els temporals de l'hivern s'han endut el 15% de la costa. Avui hi ha un altre punt de vista, anirem cap al delta del Llobregat, perquè molt a prop trobem el CRAM, que és la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, i els hi preguntarem en què consisteix, justament, aquesta tasca de recuperació. En parlarem amb l'oceanògrafa Silvia Giral, ella és oceanògrafa del CRAM. Ai, nois, que d'aquí un mes, just 30 de juny, acaba el termini per presentar la declaració de la renda, no sé si la teniu feta o no.
Tinc mal de cap.
Ai, sí, a l'Agència Tributària, i és possible que molts de vosaltres i nosaltres encara, doncs, no l'haguem fet. És per això que a 11:45, avui obrim consultori sobre la renda 2021. De fet, tindrem a l'estudi el Ricardo Calvo, ell és economista i assessor fiscal del bufet d'advocats de Gestum Legal, que respondrà a les preguntes i dubtes que encara puguem tenir. I avui a les 12, ai, com m'agrada, per animar aquest inici de setmana i per frenar el déjà vu dels dilluns, avui la Marina de la Cruz ens proposarà els millors hits dels 80. Tornen als 80.
Hola. És un viatge en el temps.
S'ho frena, avui coincidint, ja ho sabeu, l'estrena dijous de la nova pel·li de Top Gun, que per cert, Xavi, sabem que t'agrada el cinema,
sí.
Eh?
Sí, sí, però a veure, Top Gun concretament no, però
no
el cinema sí.
No l'has vist, però és que no has vist ni la primera.
La primera sí, la primera,
ah,
sí que l'he vist.
Ah, sí?
La que no
he
vist és la segona.
I la veuràs o no?
Ai, no ho sé, em fa molta mandreta. A mi tot això de les seqüeles i tal...
Jo ets de confessar una cosa, que ahir vaig estar tentada, saps? Dic, què faig, vaig o no a veure-la?
Tinc moltes ganes d'anar-la a veure, m'és igual que tothom.
Jo no hi... Mira, si vaig, potser amb tu, perquè em portes a veure pel·lícules que no m'agraden gaire.
T'ha
tocat. Ja ho veig.
Encara, és que saps què ha passat, Xavi, que vam anar a veure Batman? Tu l'has vist, la nova?
Sí.
I què?
A mi m'agrada molt.
No et vas a dormir?
No.
No et vas amb la llarguíssima?
Una cosa no treu l'altra, o sigui, pot ser una pel·li llarga, però per adormir-se, home.
Bé, sigui com sigui, avui a les 12 en aquest estudi tornen als 80 i disfrutarem d'aquells temazos que escoltàvem en aquella dècada. I a la una parlarem de nutrició, la proteïna. Avui, de fet, no ens mourem de la platja perquè l'experta en dietètica i nutrició, Begoña Caneda, ens donarà les claus per preparar-nos de Jarque els menús més pràctics i frescos per menjar a la platja aquest estiu.
Boníssim.
Què et sembla? Amb la navareta, parasol...
Home, doncs, vinga,
a partir de la una. I amb els àngels de la xarxa ens trobo molt, molt estiuencs, estem avui, al matí a Ràdio Estel.
Ganes de vacances.
Uf, i el Freqüència Madura d'arribarem a 2:45. Per tant, us animem a arrencar la setmana amb nosaltres aquí, al matí a Ràdio Estel. Ja tinc calor. Què em deies, no? Quan trigarà la Mercè a treure's la...
Res,
ja està. Falta el ventall, per cert. A veure,
és veritat,
si,
on el tens?
Si el tinc a la motxilla. Mira, Xavi, com el pots agafar? Gràcies. Ja està, ja el fem pencada amb mi, és pobre Xavi. Bon cap de setmana heu passat o no? Que no us, ni us he preguntat.
I tant,
no,
molt bé.
Sí?
Sí, i tant.
Pobre el Xavi. Mira,
molt bé, molt
i a
bé.
Part m'agafa el ventall de dins de la motxilla, que home, això ja és el detall. Moltes gràcies, Xavi.
Oh, estudi de comunicació, que portaràs ventalls, ja m'ho van dir.
Per cert, el Xavi va amb una camisa
sí,
molt apropiada, que és de Ràdios Vintage. Esperava
veure qui s'ha donat compte, eh?
Ui, la Jarque.
De Ràdios Vintage.
I el Trias no s'ha donat compte, perquè el Trias també
no
és
sé.
De
però segueix una mica la línia del Serra, que últimament també ens deleitava amb
sí,
camises, que estava molt bé.
Missatges, sí, sí. Bé, sigui com sigui, va, que volem saber què és, què endú avui la Osona Vallejo, que ens en parla. Has
és dilluns.
Bé,
ai, és dilluns.
Jo no he dormit gaire bé, ja us ho avanço.
Avui tampoc.
No? Ens expliques? A
sí,
veure
sí,
què.
Sí.
Va, anem. Notícia que t'hagi tret la sort.
Mira, és que encara em ressonen els petards i els claxons.
Ui, sí,
de la nit del dissabte. Sí que hi ha gent del Madrid, no? A Catalunya, increïble la quantitat de gent que va celebrar la 14a Champions del Real Madrid de futbol. I amb tant xiulet i tant claxon...
Encara no,
m'ha costat una mica
aquesta ressaca. Bé, el català, però, segueix sent notícia avui. Hola.
Sí, en teoria, avui s'aprova el decret per blindar el català a les aules. Ho comentàvem la setmana passada. El català serà llengua vehicular i el castellà llengua curricular. I així no caldrà fixar un percentatge de mínims.
I seguim amb percentatges, perquè en aquest cas vinculats al control de la jornada laboral.
Quan fa 3 anys de la nova normativa del registre de jornada laboral, només el 3,6% dels convenis registrats a Catalunya contemplen com complir la norma.
La resta no en diuen res. I la meitat de les empreses encara no han passat una inspecció de treball. La proporció d'hores extres no remunerades ara són gairebé les mateixes que abans que s'aprovés la norma, i els sindicats reconeixen que resulta difícil complir la norma on no tenen representació.
Clar. I què t'ha agradat saber aquest dilluns?
Que Barcelona tindrà 1.500 arbres i 55.000 flors més.
Això ens
avui
agrada?
Avui
que s'han de regar, tindrem més feina.
Crec que no les han col·locat totes al cap de setmana.
L'any que ve, l'any que ve.
Ahir es va anunciar. És notícia coincidint amb el final del mandat d'Ada Colau. Doncs ahir van anunciar que invertiran 40 milions d'euros per omplir de verd la ciutat, a més de millorar l'enllumenat, el paviment i el manteniment del clavegram.
I què t'ha sorprès avui?
Com sempre, en Kilian Jornet, que ha tornat a córrer la marató de muntanya Cegama Izcorri. Jornet es va imposar per desena vegada i va batre el rècord anterior per més de 8 minuts. Va estar-se 3 hores, 36 minuts i 41 segons. Després d'haver estat 2 anys suspesa, la cursa ha tornat una de les competicions preferides d'Aquilia Jornet i ha tornat a guanyar, que sempre dones per fet que guanyarà, sí. Però és que em segueix sorprenent que segueixi guanyant.
Que no es cansi.
I quina notícia t'ha fet pensar en David Serra?
Les contres, que ja sabeu que li agraden especialment.
Sí,
i és curiós que avui tant la contra del País com la de La Vanguardia, la gran protagonista és la felicitat. Mm. El País entrevista l'escriptor Felipe Restrepo Pombo, que acaba de publicar la seva segona novel·la, Ceremònia, que indaga en l'alta societat recordant en Truman Capote. Per fer-ne un tastet, el destacat és els rics intenten comprar la felicitat.
Home, això és un reclam per llegir-ho, eh?
I tant, i a partir d'aquí ja, ara llegeixes la contra i després el llibre.
I això deies el País, no? Però la contra de La Vanguardia?
Doncs l'excusa també és un llibre. El llibre és En defensa de la infelicidad, Alejandro Cencerrado, analista en cap de l'Institut de la Felicitat de Copenhague. Destacaria pràcticament tot el que diu. Sabíeu que repetir el que ens fa feliços no funciona perquè seguim sent feliços?
Com?
Perquè una cosa ens faci feliç una vegada no vol dir que si ho seguim
fent...
Això no ho sabíem.
El repeat no funciona.
No sempre. Resulta que estem programats per estar insatisfets. El cervell tendeix a adaptar-se a tot, de manera que deixem de valorar el que fins fa poc ens feia feliços. Però, mira, explica més coses, que ens serviran. Cencerrado diu que si no ens avorríssim mai, no tindríem necessitat de progressar. Per tant, avorrim-nos.
Això estic d'acord.
Però després de tants anys d'estudiar què passa amb la felicitat, li pregunten si han trobat uns patrons que repeteixin, i diuen que sí, que estan relacionats amb el salari. Quan la gent té un salari inferior a 4.000 euros, augmentar el sou augmenta el benestar. Però a partir d'aquesta xifra ja no passa res. Ara, més que mai, hi ha depressions, ansietat, estrès, abús de drogues, falta d'autoestima i trastorns alimentaris. Sembla que una de les coses que fem malament és posar la competitivitat i la productivitat per sobre del nostre propi benestar. I per acabar, no es pot ser feliç cada dia de l'any, diu, però sí estar satisfet.
Cencerrado, a la contra de La Vanguardia.
Tot subratllat. Us ho trobareu tot subratllat.
Qui t'ha fet somriure avui, però?
Doncs veure que avui, quan passin 5 minuts de la mitjanit, faran quan arribin els marcians. És el programa cultural de TV3 que ens proposa càpsules culturals per si un dia algú del més enllà les troba, que entengui com és la nostra cultura i què està passant al segle XXI aquí a la Terra. El protagonista d'avui és el Festival de Cannes i la música de Maria Jaume, el típic programa que hauria d'estar en prime time cada dia. Per tant, preneu nota, perquè ara està a les 12, però fa poc estava una mica abans. Bé, clar, les 12 és complicat. Sempre es pot recuperar la carta. Ara, Mercè, és perfecte, perquè abans de les 12 tinc una altra proposta cultural que tu t'encaixa a la perfecció. Els oients no et veuen, però ja l'estàs ballant. Sabia que t'agradaria. Saturday Night Fever.
És que soc fàcil, eh?
Avui a la 2, teleconvencional. No has de pagar res. Bé, ja la paguem, perquè és pública, però ja la paguem.
També
però...
és veritat.
A dies de cine clàssico, Fiebre del sábado noche, amb el gran Toni Manero, John Travolta, dirigit per John Badham el 1977. Comença a les 10, acaba a les 12, per tant, perfecte. Llavors fas un pipí i pum, els marcians, 12 i 5, tot
jo,
controlat.
Jo ho tindria.
Poses el pijama, obres el llit i ja.
Per cert, com a expert cinèfil, Xavi.
Digues.
Fiebre del sábado noche.
Peliculó. Un gran, que em diré, un peliculón.
Peliculón, no? Tu la veuràs o no?
Ai, no ho sé. No ho sé, és que tinc una llista de pel·lis pendents per divendres, clar. Em vaig a posar el dia de coses de cine.
Per dir, per la lupa de divendres, clar. I tu ets de clar, les has de veure.
Clar, una cosa...
Jo, en tot cas, jo aquesta la miraré, Fiebre del sábado noche. Té punts.
La imatge del dia.
Ai, avui una imatge, Xavi, que ha omplert totes les portades dels diaris de Catalunya. Vaja.
Però totes, eh?
Totes, totes.
Totes, totes. La victòria del primer equip femení del Barça ahir al Alcorcón ha estat present a totes les portades.
Però és que jo, perdoneu, però ja em faig una mica d'embolic. O sigui, ahir què jugaven?
La Copa de la Reina.
La Copa de la Reina, que és com la Copa del Rei, no? Entenc? Vale, és la...
Sí.
Sí, sí, clar. I què?
Sí, doncs l'equip capitanejat per Alexia Putellas va guanyar 6-1 a l'Sporting de Huelva aconseguint la Copa de la Reina i acaben la temporada amb triplet. Lliga, Supercopa i aquesta Copa de la Reina. I teniu imatges, però per triar i remenar, eh? Sí, el diari ara obre amb les jugadores aixecant la copa. Mm. La Vanguardia amb les noies estirades a la gespa i rodejant-la mentre es fan la copa oficial de campiones, sí, no? Mm. El periòdico té mitja portada ocupada per Alexia Putellas i Clàudia Pina passejant la copa, però a mi la que més m'ha agradat és la del punt avui, que és les noies fent pina.
Ah, això ens agrada. Xulo. Això ens agrada.
Com a curiositat, a qui no veureu a la foto és a qui posa nom a la copa. Ni la reina en Letícia ni el més impressionant Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol, van estar presents a la final de Copa.
Però donen molt suport al futbol femení,
molt,
eh?
Molt, molt.
Des de casa.
Era mal hora, no?, també, la final. Era com a migdia,
sí,
era una hora bastant...
Sí, de fet, hi havia molt, de dinar.
Potser van anar a la platja.
Ah, molt
a Madrid, no? Sí.
Bueno, però Rubiales, com a mínim, no ha estat present a aquesta edició. A les anteriors, sí. Però la reina no ha estat present a la final de la seva Copa des de 2019.
Ostres, està al gimnàs. Ella està al gimnàs.
No deu ser futbolera.
Doncs moltes gràcies, Xavi, per aquesta imatge del dia, que celebrem que sigui la imatge del dia i que estigui per tot arreu, i encara més. Avui, per cert, Marta, la nostra corresponsal, ui, que vist a Paris,
sí,
per portar-nos una última hora des del Museu del Louvre.
Sí, una última hora d'ahir, però que com que és a un altre país...
És molt última hora.
Com funciona això?
Ahir no estàvem treballant.
És una última hora d'un altre país... Per tant, encara computa com a rabiosa actualitat.
Clar, això sí, és veritat, sí? Et donem la raó.
Mira, doncs, com rabiosa també deu estar en aquests moments la Gioconda, també coneguda com a Mona Lisa, perquè, noies, noi,
què?
Ha estat víctima d'un nou atac vandàlic.
En Tom Cruise no té res a veure, perquè ell és fi, no seria un atac vandàlic.
Exacte, és de guà blanc, és correcta la traducció. En canvi, aquest, ja veureu, va ser una mica més maldestre. Tot va passar el diumenge al Museu del Louvre, un diumenge que pintava tranquil, mai més ben dit, si parlem d'un museu, fins que un home que anava en cadira de rodes i perruca, amb
com?
Aspecte aparentment... aparentment inofensiu, però ja es veia rarot. L'home,
sí,
si
no?
Recupereu les imatges, ho veureu, perquè va amb una perruca... Amb una... Era perruca tipus Bob. Com una mitja melaneta i amb una gorra, que ja es veu
suspitós.
Que...
Sí. Perruca i gorra?
Perruca i gorra.
Raro,
calor, eh?
Perruca i gorra, sí, a un museu, eh? El Museu del Louvre. Ja, sospitava, en qualsevol cas, l'home va aconseguir arribar a primera fila. Lo més bo, es va posar miraculosament dret, és a dir, es va aixecar de la seva cadira i amb l'impuls va llançar amb totes les seves forces un pastís contra la pobra Gioconda. Pastís que, evidentment, tranquils, va impactar contra el vidre protector del quadre.
Clar, però suposem, Marta, que davant dels fets dels guardes del museu van actuar, no? Van fer alguna cosa?
Sí,
o...
la policia va fer fora l'homenet de la sala.
L'homenet.
Potser un aficionat del Liverpool frustrat, clar, després de la final de dissabte, que abandonava el museu amb proclames ecologistes en francès que no s'entenen. No s'entén res.
No.
Hi ha una mica el francès, sí que...
Sí,
hi ha molt... Saps? Són aquestes sales del Louvre que són tan, tan grans, hi ha aquest ressò, i per tant...
Que es perd.
Clar, ell segurament volia dir coses importants, no?, pel medi ambient
no
i proclames ecologistes, però noi, no va comptar en que el seu missatge
el
no arribaria enlloc. La Mona Lisa, però ja us avanço que després d'aquest nou atac, segueix amb aquella cara de sobradeta, aquell somriure de superioritat, de qui sap que passi el que passi, vingui qui vingui, el vidre blindat la protegirà amb fermesa. I és que no és la primera vegada que algú intenta acabar amb el somriure etern de Mona Lisa. De fet...
Hòstia, és que anava a dir, a mi em sona,
sí,
que l'han boicotejat bastantes vegades.
Sí, mira, tot va començar aquesta dèria per atacar l'obra de Leonardo da Vinci. Va començar a mitjans del segle XX. De fet, l'any 1956 va patir dos intents. El primer amb àcid, que per sort no va acabar tocant la pintura, i un senyor, també un pintor de Bolívia, li va llançar una pedra, un atac més rústic que aquest d'amb l'àcid, fet que va danyar part del quadre, però allà una voreta. Una rascadeta. Una voreta. El 1974, també, mentre el quadre era exposat al Museu Nacional de Tòquio, una senyora el va atacar amb un esprai vermell.
Que no s'acaba d'entendre per què fan aquestes
però
coses.
Però aquí ja hi havia el vidre, que tampoc és això.
Sí.
I l'agost del 2009 li van llançar una tassa de te, clar, contra el vidre, i la tassa es va acabar trencant, el vidre esblindat, per tant, cap problema. Esperem que la Mona Lisa no perdi algun dia la paciència i sigui ella la que rebel·li contra els visitants, que amb tantes fotos, selfies, flaixos i guies amb micròfons, jo crec que té motius de sobre per engegar-nos a tots plegats a pastar fang.
Tu diràs, clar que sí. Mira, ara estava pensant, hem de trucar, li hem de fer com una lupa al Mar Balcells perquè ens expliqui els atacs, no?, més curiosos i sonats. Que, no?, que deia, ara que estàvem parlant d'aquest atac a la Mona Lisa, fèiem un repàs que de ben segur i en deu haver hagut. Fet aquesta corresponsal, Marta, torna aviat.
Vaig venint, eh? Porto els croissants.
Aquesta setmana les xarxes socials han començat saturadíssimes d'esport, Xavi, les finals de la NBA, que per cert, en Capdevila és seguidor de la NBA aquests dies,
ah, sí?
Els veieu, sí, dels que es queda a la matinada veient. En Rafa Nadal, però sobretot, estan les xarxes.
Ja
perquè...
ho dèiem.
Clar, la xarxa... Ai, la xarxa. La victòria del Real Madrid a la final de la Champions ha donat de 6.
Però molt. O sigui, abans Olga deia dels coets i els claxons, doncs a la xarxa des de dissabte a la nit Twitter s'ha vestit de blanc. Celebracions, felicitacions, molts tuits queixant-se, com no podia ser d'una altra manera. Marcelo plorant i amb una mà plena d'anells d'or, com si fos Diego el Cigala.
No sé com
exactament.
Pot sostenir la mà amb tot aquell pes.
També.
I espereu que fins i tot Google ho està celebrant. Si busqueu a Google Real Madrid, podreu veure com uns coets celebren la victòria del Madrid sobre el Liverpool. Diumenge. O sigui, jo crec que Google ja podria anar...
Recollint, ja.
Però si hi ha una persona que ha d'estar vivint literalment els millors dies de la seva feina és el community manager del Real Madrid. Quan una persona treballa feliç, es nota.
Sí.
I el que més gràcia m'ha fet és que entre fotos dels jugadors merengues, el community manager ha decidit guanyar-se el sou i posar-se a fer memes i bromes.
Vaig a buscar Real Madrid a Twitter.
En vull destacar dos en concret. El primer és el típic captcha, sabeu aquella prova que per demostrar que és una persona i no un robot a les xarxes?
Mm-hmm. On et diuen... semàfors, ja.
Exacte, no? Diuen una paraula i has de clicar les imatges que coincideixen amb la paraula.
Sí, sí, sí. I a vegades t'equivoques, tot sent persona.
Sí, i et fa sentir robot.
Sí. Dius, ai, què m'està passant?
Jo em poso nerviosa. Penso ara si m'estic convertint. La transformació.
T'has de concentrar, perquè a vegades estan molt amagats els semaforets.
Sí.
O els cotxes, els passos de zebra.
Home, és que cada dia ser persona és molt complicat,
És difícil.
Bueno, doncs surt una imatge amb tots els jugadors del Madrid amb la Copa de la Champions i et diuen, clica sobre tots els campions.
Rabieta.
Correcte.
Però el segon, crec que parla per tothom que no és del Madrid i que sabem tot el circ que se'ns ve a sobre en aquesta setmana.
Sí, quina mandra, també.
I demostra
és molt bo
que el gestor de la comunitat és davant de tot, una persona. Segur que la imatge l'heu vist algun cop.
A
la imatge veiem un noi parlant molt animat a l'orella d'una noia que fa cara d'estar molt avorrida.
Correcte.
No? És la que estava mirant Carrella.
És el mem que es fa servir per dir que algú està parlant excessivament d'un tema, no? I el text que acompanya la imatge és... ¿Sabes que hemos ganado la Champions 14 veces?
Exacte, totalment d'acord.
I parlant de coses estranyes, no sé si ho sabeu. Jo no ho sabia,
però
aquest cap de setmana s'ha estrenat la quarta temporada de la sèrie Stranger Things.
Ho sabem. Mercè, ja l'has acabat gairebé,
Jo estic a l'últim...
A l'últim
capítol.
El setè.
Exacte, que dura gairebé dues hores, el setè capítol,
Llarg.
Ja sabem que no has anat a la platja i què has fet aquest cap de setmana.
Tancadíssima, però és que em va enganxar.
Quants capítols has mirat aquest cap de setmana?
Sis, clar, sis. Set
de set.
I quan duren?
Una hora.
Carai.
No, m'ha enganxat moltíssim.
Un diumenge,
que
un diumenge llarg,
Un diumenge llarg, un diumenge qualsevol.
Doncs com no podia ser d'altra manera, les xarxes s'han omplert d'opinions a favor, en contra. Mercè, tu a favor, en contra?
A favor.
A favor?
Sí.
Però analitzant una mica més per sobre, hi ha una cosa que ha destacat molt.
Ai, però això no... Ai, que ben triada aquesta cançó. No és dir això, Que saps el per què o no? No, jo no diré res.
Que té a veure amb un spoiler?
No. És música dels 80, que avui Marina de la Cruz estarà amb nosaltres, recordem.
També la posarà, no? Hem fet spoiler.
No ho sé. Sí, hem fet spoiler de la Marina.
Doncs l'usuària Marta Duc ho deia molt clar, llegint el jovent flipant amb Kate Bush i Running Up That Hill per Stranger Things, que és la cançó que està sonant.
Sí.
La senyora
Kate Bush deu estar flipant. I és que la cançó del 1985 ha arribat al top 1 d'iTunes després de sortir el primer capítol de la sèrie. Sí. I per mi no hauria de ser cap novetat perquè és una cançó increïble.
Escoltem una mica més. Estava a punt de cantar, Olga? Tu m'has de frenar avui, eh?
No, avui no, Mercè, avui
molt
no.
La boca. Va, que ens dona temps de fer la curiosa. Què, la fem amb la Kate, no? Ah, no. Escolta, Marta, notícia molt dolça que portes temps arrossegant. Ens la traiem de sobre o no?
Sí, el guió posa llegir amb el 324, però avui diré llegir amb el 324, que més d'un milió de tones de sucre, atenció, s'acumulen al sòl marí.
Està sobresaturat el sòl marí.
Sí. Que és curiós, no? Perquè, clar, l'aigua de mar, que és salada, i ara què passarà?
Ai.
A ser dolça?
Clar.
Esclar, com la gasosa, clar. Sabeu? Aquell gust que
neutralitzada.
És com... Veurem quin gust té aquest estiu quan ens banyem a la platja. Mira, ho podeu preguntar als companys del CRAM.
Ah, sí, d'aquí una estona, si això... mira, d'aquí uns minuts.
Sí, per ara el que se sap és que aquest sucre del sòl marí el generen plantes com la posidònia, una planta endèmica al Mediterrani.
Home.
I que degut a l'increment de la llum, perquè evidentment tenim més hores de sol, fa més calor, aquestes algues produeixen sucre en excés, que els organismes que acostumen a ingerir-lo, clar, no donen abast.
No, home, clar, es troben.
No entenen, hi ha massa sucre, els hi podria agafar un atac, els hi pujaria el sucre, tots són problemes. Això provoca que s'acumuli una enorme quantitat de sucre al sòl de mars i oceans de tot el món. Es calcula que una suma, atenció, de sucre equivalent al que contenen 32.000 milions de llaunes de refresc de cola. Tot això acumulat al sòl marí. Sí, sí.
I segur que les llaunes estan per allà voleiant.
Segurament, o més. Hi ha illes senceres de llaunes de plàstic i de... L'alumini és un desastre.
És un desastre. És un desastre. Sort que tenim el Freqüència Madurada, que ens anima la setmana, cada dia, per guanyar aquesta magnífica cistella que preu els divendres. Per tant, Jarque.
A veure, és que aquesta setmana ja canviem de maig... canviem de mes.
Sí, eh?
Aquest mes hem estat sortejant cistelles Capravo amb productes lliures de gluten.
Ai, quina il·lusió,
això. I aquesta setmana canviem una mica el to i oferim productes de proximitat, productes de petits productors. Per tant, els que participeu, ja sabeu... Digues.
Clar que sí.
Clar, de casa.
Donem suport.
Els que participeu, sapigueu que el divendres, doncs això, optareu al sorteig d'aquesta fantàstica cistella Capravo amb productes de proximitat de petits productors de casa nostra. I la pregunta d'avui és molt senzilla, eh? Un 30 de maig de l'any 1925, l'enginyer nord-americà Dick Drew patentava un giny molt útil, imprescindible a qualsevol oficina, tant de correus com una start-up. Per tant, un ventall molt ampli.
Polivalent.
Un invent per tots els públics i que té molt rotllet. De quin invent es tracta? Aquesta és la
ja
primera
pista.
Ja el
té, l'Olga. Jo també el tinc.
Com podies tenir-lo? Què saps? O sigui, segueixes l'enginyer nord-americà?
El segueixo a Twitter. No, per una paraula que has dit.
Ah.
El Xavi la té o no?
Home...
Sí?
No era, eh? Jo crec que complicat no era, eh?
Ui, no piquis a la Jarque, Xavi.
Jo crec que ho dius perquè és el teu primer dia i per no quedar malament. Jo penso que en realitat no ho tens. Xavi, per cert, que sàpigues... Mira, t'explico la dinàmica perquè a la una sempre donem una segona pista. Per tant, si aquesta no t'ha quedat prou clara... No, no, la una...
Per confirmar les meves teories.
Exacte. Si des de casa ja ho sabeu, 663 99 30 62 o un correu electrònic al matí@radioestel.cat.
Doncs ja ho sabeu. Com ens agrada. És que, José, hi ha inicis de cançons i inicis de cançons com aquesta, poques. Espera,
no, ara.
Ara arrenca, no? A veure. Estic intentant fer cantar la Marta, però no hi ha
manera.
No cantaràs. Primavera Sound, senyors i senyores, que ja el tenim aquí. Està escalfant motors. Tu ets de Primavera Sound, Xavi. Avui et preguntaré moltes coses, Xavi, aquesta setmana. Ja acostumat.
No, jo...
Tu no ets de Primavera.
Jo tanta gent a la vegada en un lloc...
Aglomeracions no,
Jo, després del confinament, amb els 2 metres de distància, jo vaig viure molt bé.
Estava tranquil. Bé, en tot cas, doncs, hi haurà bastantes aglomeracions, però ho han fet molt bé, perquè justament després de tornar d'aquest confinament, de la pandèmia, els de Primavera Sound van dir, farem amb dos caps de setmana, i repetiran grups, com per exemple els Strokes, que estaran aquest cap de setmana, aquest divendres, i el divendres que ve. Avui els hi pugem al Fader, a Julián Casablancas i companyia, que, per cert, em sembla que porten més de 20 anys actuant, aquesta
sí,
gent.
Una barbaritat.
Una passada. Last Night, aquí, al matí a Radio Estel.